Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
El dimecres t'ajudem a triar pel·lícula. Comèdia? Terror? Aventura? El dimecres és el dia del cine a la ràdio. Les estrenes en cartellera, les sèries, els festivals, l'actualitat cinematogràfica i moltes històries de cine. Tu, seu còmodament a la teva butaca. El cine a l'hora Mora d'Ebre. Els dimecres tens sessió especial a les 12:20 a Ràdio Mora d'Ebre SER.
Les 12:23 ja estan obertes les portes del cinema de la ràdio. Podeu anar passant per taquilla per agafar la vostra entrada i gaudir en aquest fantàstic pati de butaques que tenim preparat, crispetes incloses, perquè arrenquem. Obrim una setmana més al cine i avui farem repàs a final ja el que va donar de si la 51a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges. Ho farem acompanyats de l'Aureli Villalbí. També repassarem les estrenes i la cartellera de casa nostra. Ens fixarem també un momentet amb el Memory Mash, que ja escalfa motors per a celebrar-se el mes de novembre a Reus. I tancarem amb la recomanació d'una bona sèrie de la mà de Rubén Miró. Comencem, que com ho hem fet amb aquestes dues últimes setmanes, posant música de misteri, engegant aquest vapor per posar també aquest ambient ple de boira a la ràdio, perquè ens anem a saber com va acabar Sitges. Aquest passat diumenge, el dia 14 d'octubre, Sitges tancava la 51a edició ja del seu Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Han estat gairebé dues setmanes repletes d'estrenes amb molts rostres coneguts passejant per les seves catifes vermelles i, sobretot, amb força públic. Entre ells, el nostre col·laborador cinèfil, fan de Sitges, l'Aureli Villaví, que no sé si haurà sobreviscut. Em sembla que està a l'altre costat del telèfon. Bon dia, Aureli.
Hola, bon dia. Sí, t'han pogut aguantar esta vegada.
Ah, sobreviscut a Sitges, al terror de Sitges.
Sí, sí, ens hem escapat a temps.
Escolta, Aureli, s'ha acabat ja aquesta 51a edició i quin balanç en fas tu de tot el que has pogut viure durant els dies que ja has estat, que han estat uns quants, per cert.
Ha sigut un festival molt interessant. Hi ha gent que diu que les pel·lícules d'enguany algunes han sigut molt més bones que les de l'any passat, potser sí, però sobretot ha sigut molt variat, amb tots els gèneres del fantàstic, amb moltes pel·lícules de zombis, molt cinema asiàtic i algunes sorpreses també, de cinema europeu, francès i d'altres llocs.
Aureli, el palmarès es va donar a conèixer l'últim dia, no?, els premiats d'aquest festival de Sitges. Hi ha hagut sorpresa, s'esperava, els que van guanyar?
Bé, la pel·lícula que va guanyar, el premi principal és Climes, del director Francesc Gaspar Noé, que és un director molt sorprenent, que ha anat molt bé a Sitges, ha presentat moltes pel·lícules allà, algunes han donat molta polèmica, l'anterior va ser Love, que era una pel·lícula en 3D, i és un director molt interessant, que fa servir molt les noves tecnologies i potser no és per un públic general, però sempre és interessant. És una pel·lícula que, com un thriller, passa en una casa, a un bosc, se reuneix amb una sèrie de ballarins, amb una festa, però passen moltes coses estranyes i no us explico res més.
S'ha d'anar a veure,
no,
clar.
Veure.
No podem fer spoilers. Però que fa la resta de premiats, ens en vols comentar algun dels que tens apuntats per aquí?
Sí, mira, el millor director li van donar a Panos Cosmatos una pel·lícula que es diu Mandy, on el protagonista principal era Nicolas Cage, que va estar a Sitges dos dies i va estar voltant per allà, va fer una roda de premsa, es va fer fotos amb la gent. Bé, és un thriller d'acció que diuen que està molt bé i que se pot veure. Després es van donar diversos premis, el Premi del Públic, a una pel·lícula sueca, de un Tinkerbell, que és una pel·li de conflictes personals i atacs terroristes en una illa, i els protagonistes es veuen involucrats amb tot això. Bé, no ho sé, a part d'això, doncs, se va donar també algun premi a la pel·lícula italiana Lazzaro Felice, Alicia Rohrwacher, que va tenir molt d'èxit a Cannes, també.
Sí,
és un cinema fantàstic amb crítica social. I en aquesta pel·lícula també intervé com a protagonista l'actor Sergi López, de Vilanova.
Molt bé, actor local, no?, que li devia fer especial il·lusió, no?
Sí, 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 és un actor que sempre hi va, encara que ell no faci cap pel·lícula, normalment se'l pot veure per allà pel festival, els altres anys també. perquè viu allí al costat, i com que li agrada el cine, doncs, sempre s'apunta.
Déu-n'hi-do la de rostres coneguts que has pogut veure aquests dies, Aureli, eh? Passejant per Sitges.
Sí, alguns, i m'he perdut uns quants encara, també, perquè hi van haver altres que no els vaig poder veure. Anant de pel·lícula en pel·lícula, no podia veure tot.
Que xula, eh, l'experiència a Sitges. Quina és la pel·li que més t'ha agradat? Quina és la que més destaques? Per a tu, eh?
Sí, per mi, la que em va sorprendre més és Killing, que li van donar el premi de la música, però a mi me va interessar molt. Però el tema era és una pel·lícula de samurais que passa en un poble pagès del Japó a l'època medieval, i sobretot la interpretació que fan tots els actors, que és molt potent, i la direcció del director este, que és Shinja Tsukamoto, que és un director que fa pel·lícules amb poc pressupost, però molt intenses i amb molta potència. I sí, que és molt recomanable aquesta, també.
Com està el cinema asiàtic, eh? També a Sitges?
Sí, aquí sempre triomfa l'asiàtic. Mm. I té molts seguidors. A part, hi ha una secció d'animació, que té molt d'èxit cada any, també, però porten directors molt variats, i de tota la zona asiàtica. Es pot triar de qualsevol país, quasi bé.
M'has dit abans que tenies preparat un comentari sobre els asiàtics, no?
Sí, sí. Si et sembla, si vols, faig una petita recomanació primer d'una altra pel·lícula que em va semblar interessant. Una que em va agradar molt va ser One Cut of the Dead, una pel·lícula japonesa de Shinichiro Ueda, el director, i amb uns actors molt simpàtics que la van presentar i que després es podien veure pels carrers de Sitges, perquè tots portaven una samarreta amb el nom de la pel·lícula i feien fotos amb tothom, i molt bé, una gent molt agradable. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula sobre la filmació d'una pel·lícula de zombis, i és molt divertida, molt interessant i amb un final sorprenent. És molt recomanable, eh? Després també una pel·lícula americana, Galveston, un thriller de la directora francesa Melanie Laurent, que és cinema negre molt ben fet, amb dos actors coneguts, Ben Foster i Elle Fanning. I també una pel·lícula argentina, Aterrados, que és una pel·lícula de ficció, que és d'un director, Demian Sumna, un director argentí poc conegut, que va dir que era la primera vegada que estava així, que es va presentar la pel·lícula, i va ser una pel·lícula interessant. També es pot veure, si t'agrada el cinema fantàstic, molt interessant. Si vols que passem ja a lo asiàtic.
Anem als asiàtics, que és el que t'agrada més a tu, el segment de pel·lícules que n'ets fan total, i que espero que, tot i que s'hagi acabat Sitges, de tant en quant ens fem una trucadeta i ens en recomanis alguna aquí a la ràdio, eh?
Sí, sí, com vulguis tu. Mira, doncs, a part de Killing, aquesta que et deia abans, va haver l'última pel·lícula de Kim Ki-duk, que es diu Human Space Time. Aquest director és un director que veia Sitges de tant en tant, aquesta vegada no va ser ell, però les últimes pel·lícules sempre són d'una crítica social molt contundent. És molt crític amb el capitalisme salvatge i amb l'avorgidament de la gent en general, no? Mm. Està feta d'una forma molt original, amb un barco, i és una colla de gent que se'n van amb el barco aquest a fer un creuer, i passen moltes coses allà. Llavors, sí, no t'explico res més.
Després, m'imagino que poden demanar les coses.
Sí, passen coses i hi ha molta violència i molta sang, que és el típic d'aquest director.
El típic,
però
clar.
Està molt ben feta. Després també m'agrada molt Burning, de Lee Chang-dong, una pel·lícula de Corea, que està basada en una novel·la. Aquest director fa unes pel·lícules molt lentes, amb molt bona fotografia, pocs diàlegs, però està molt bé. És un thriller amb un resultat sorprenent.
Estava guanyant la Palma d'Or a la crítica al Festival de Cannes, aquesta, la de Burning, no? De Chang-dong Lee.
Sí. Sí, de Lee Chang-dong, sí, sí. Va tenir molt d'èxit allà a Cannes.
S'estrena esta setmana.
Realment, molt recomanable, eh? I per acabar, si vols, pues la de Laugh Diaz, un director filipí, una pel·lícula que es diu Season of the Devil, que és una pel·lícula que dura 4 hores, o sigui, has d'anar amb tranquil·litat, sense pressa, però si t'agrada el cine i vols gaudir, està molt bé, amb plans sense moure la càmera, amb paisatges, amb poc diàleg, i ens explica una època difícil de les Filipines amb la dictadura de Marcos, en què hi va haver la llei marcial i uns enfrontaments entre policies, exèrcit, pagesos. Bé, està bé.
Doncs, Aureli, que t'agraïm moltíssim que un any més hagis estat el nostre corresponsal des del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, que s'acabava diumenge passat. T'agraïm que hagis estat avui fent la crònica de resum del que ha estat i el que més t'ha agradat. I, si et sembla, doncs, quan tinguis alguna novetat o tinguis ganes de recomanar-nos una d'aquestes pel·lícules asiàtiques que tant t'agraden, doncs aquí tindràs els micròfons de la ràdio sempre ben oberts.
Molt bé. Pues ja ens veurem i ja ens sentirem pròximament. Vinga.
A consumir molt cine. Una abraçada forta, Aureli, gràcies.
Molt bé, salut. Gràcies a tu.
El Festival de Sitges que tanca portes i properament els amants del cine tenen una nova cita al territori, en aquest cas amb el Memory Mash, que arriba ja al novembre a Reus. Tretze pel·lícules realitzades amb imatges d'arxiu amb la revolució com a principal protagonista. Aquesta és l'aposta per la 13a edició del Festival Memory Mash de Reus, que enguany també comptarà amb música en directe. Escoltem la crònica del company Joel Reche. Joel Reche des de Ràdio Reus.
La revolució es viurà amb No Intenso Agora, que reconstrueix el maig del 68, o amb Nueve Días Sin Fidel, que retrata les jornades després de la mort del líder cubà. El festival, però, s'inaugurarà el 7 de novembre amb el film Andrea Motis, La trompeta silenciosa. El mateix Motis, amb motiu de la celebració de la Ciutat de la Música 2018, actuarà en directe amb Joan Chamorro tot just després de la projecció. El certamen amb entrada lliure s'allargarà fins al 10 de novembre i compta amb un pressupost de 92.000 euros.
Doncs deixem ja l'actualitat i anem a conèixer les estrenes d'aquesta setmana.
Señora North, siento mucho lo ocurrido. Hemos detenido a tres sospechosos, pero están vinculados al cártel de los García. Ningún testigo está dispuesto a declarar.
Los cárteles no son una broma.
A matar o morir, Jennifer Garner interpreta una dona que es desperta d'un coma després de que el seu marit i la seva filla hagin estat brutalment assassinats i decideix prendre's la justícia per la seva part. També s'estrena la pel·lícula americana La Buena Esposa amb Glenn Close i Jonathan Pryce i el drama esportiu A Ganar. Si sou més de comèdia, l'aposta en aquest cas americana de la setmana és Escuela para fracasados.
¿Tú sabes por qué estoy aquí?
No. ¿Por qué?
Porque creo que eres mi padre.
Seguim amb les cintes espanyoles d'aquesta setmana. N'hi ha unes quantes destacades, la que participen en aquest cas Bàrbara Lennier, ho diré, i Alex Brandemul. És una cinta de Jaime Rosales. La protagonista és Petra, qui no sap qui és el seu pare, i després de la mort de la seva mare decideix anar-lo a buscar. D'altra banda, Natàlia de Molina protagonitza Animales sin collar, un thriller de J. Linares. I també hi ha temps per a la comèdia amb la cinta Miau, sobre quatre jubilats que emprenen un camí per sentir-se vius.
Cuando dejaron de rodar la película, aquello se quedó totalmente olvidado.
Los decorados los dejan tal cual. Cementerio, todas las cruces, señales.
Yo creo que fue un deterioro progresivo durante 48 años, hasta llegar a que aquello quedase invisible a los ojos de cualquiera que pasaba por allí.
També és producció espanyola el documental Desenterrando Sad Hill, de Guillermo de Oliveira. La cinta explora els somnis i motivacions d'un grup de fans de la pel·lícula El Bueno, El Feo i El Malo, que a l'octubre del 2015 van anar a la localització de l'escena final de la pel·lícula, que s'havia rodat a Burgos, per desenterrar i tornar la vida al mític cementiri de Sad Hills, després de 49 anys abandonat.
Y de pronto descubrir que eso existe, que eso forma parte de un terreno extraño y hacer ese...
A prop ja de Halloween també trobem estrenes de terror com l'americana Slenderman o cintes d'animació que ens arriben des d'Àsia, el que parlàvem ara fa una estona amb l'Aureli. Along with the Goods, les dues versions, Los dos mundos, i l'altra és Los últimos 49 días. Per al públic infantil s'estrena la pel·lícula La pequeña bruja.
Has llegado.
Este es mi único e incomparable amigo, John Sully.
Me llamo Ben.
¿A qué te dedicas?
No lo entendería si te lo explicara. Simplemente me divierto.
I tanquem amb la pel·lícula guanyadora de la Palma d'Or a la crítica al Festival de Cannes, aquest Burning, de Chang Dong Lee, que també ens recomanava l'Aureli. És la història d'un carter a qui una veïna li demana que li cuidi el seu gat mentre ella se'n va de viatge a l'Àfrica. I quan torna, doncs li presenta un nou amic que l'ha conegut durant el viatge. Un jove que és força enigmàtic, per dir-ho d'alguna manera.
El teléfono está apagado.
¿Sabes algo de Gemí?
Thank you. Aquestes són les pel·lícules que trobareu en cartellera a partir d'aquest mateix divendres. Ràpidament, pel que fa a casa nostra, tenim Los Increíbles 2, la segona entrega d'aquesta cinta d'animació de Pixar sobre la família de superherois. La primera era molt divertida i diuen que també aquesta segona. Asco, Flix i Arnes, diumenge a les 6 de la tarda. I també recordar-vos que tenim una cita benèfica el dissabte a Móra d'Ebre amb l'associació Matem lo Bicho, que fa sessió de cine solidari amb la pel·lícula Malèfica amb l'Angelina Jolie a les 5:30 a la Llanterna Teatre Municipal. L'entrada és 1 euro, el preu, i es donarà a l'Hospital Sant Joan de Déu. També hi haurà crispetes i beguda per tots els que hi vagin. 12:39, anem arribant al final del programa i tanquem amb la recomanació d'una bona sèrie de la mà de Rubén Miró. Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. I del cinema a les sèries, que ja sabeu que hem inclòs aquesta col·laboració, aquesta recomanació que ens fa doncs, el Rubén Miró, moranovenc, periodista esportiu i consumidor compulsiu de sèries, que per això està avui aquí a la ràdio. Benvingut de nou, Rubén,
hola,
què tal?
Hola, bon dia, molt bé.
Amb ganes de més sèries, que ens va agradar molt la setmana passada. Explica'ns què ens portes per avui.
Doncs sí, la setmana passada us vaig recomanar una sèrie d'humor, aquesta setmana també, però us he de dir que té uns matisos molt diferents, perquè aquest és un humor molt i molt negre. Uh-huh. Tan negre que en alguns moments deixes de riure i et quedes una mica perplexe perquè entra en joc escenes bastant violentes. Però, en tot cas, això no deixa de formar part de la gràcia de la sèrie.
Sí.
Estic parlant de The End of the Fucking Wall, que si féssim una traducció aproximada, vindria a ser una cosa així com El fin del jodido mundo. Si et sembla, Adriana, podem escoltar un fragment de la promo de la sèrie i després ja us explico una mica.
Doncs som-hi.
Cuando tenía 9 años, mi padre compró una freidora. Un día metí la mano en ella. Quería obligarme a sentir algo. El colegio no era digno de mí, pero era un buen lugar para observar y elegir. Porque tenía un plan. Iba a matar a algo más grande. Hola.
Te vi con el skate.
¿Eh?
Se te da fatal. Creo que hasta podría enamorarme de él.
Pensé que podría ser interesante matarla a ella, así que fingí enamorarme.
Bueno, qué agradable.
¿El qué?
Pensé que seguramente era gay.
Tu padre es un capullo. Dejemos este asco de ciudad. ¿Me voy contigo o sin ti? ¿Te apuntas?
No sabía dónde íbamos ni cuándo iba a matarla. Pero le di un puñetazo en toda la cara a mi padre, le robé el coche y eso me pareció un buen comienzo.
¿Qué se llama Adriana?
És espectacular. Bueno, humor molt negre, però és que a mi em fa molta gràcia aquest humor negre.
Sí, escoltant això ja podeu veure que argumentalment és una sèrie poc convencional sobre dos adolescents també molt poc convencionals.
Molt poc.
De fet, els dos protagonistes són dos joves sociòpates, sobretot ell, amb problemes personals i familiars al darrere, que en un moment donat decideixen trencar amb la rutina, mai millor dit, i emprendre un viatge pel Regne Unit. Ell, perquè té el desig de matar alguna cosa que no siguin animals, que era tot el que havia matat fins llavors, uh-huh. I ha escollit amb ella com a víctima, i ella perquè vol fugir d'un nucli familiar que detesta i que la té cansada, i també perquè busca una mica un camí personal. Uh-huh. Al final la troca es va enredant, entra en joc el factor romàntic i tot el que passa va unint els dos personatges, que vindrien a ser una espècie de Bonnie and Clyde o de Thelma & Louise contemporanis.
Sí.
Al final entra en joc l'amor,
sí.
I desapareix aquest factor d'ell intentant matar amb ella i el viatge, bueno, agafa un rumb bastant interessant. Tot plegat, a més, amb una estètica molt... molt pròpia, que evoca el cine independent nord-americà. No sé si tu, Adriana, has vist pel·lícules com Juno,
sí.
Boyhood o més recentment The Florida Project. Veureu que a nivell estètic és molt, molt similar.
Sí, és veritat.
I a nivell argumental recorda molt a pel·lis com Amor a quemarropa o Badlands, que són dos road movies en què una parella de joves emprèn un viatge que està marcat per la violència.
Doncs molt interessant aquesta, que jo he començat a veure però no he acabat. On la podem trobar, Rubén?
Aquesta sèrie la podem trobar a Netflix des de principis d'any i té 8 capítols. La meva recomanació, són capítols molt curtets de 20 minuts cadascú, així que pot estar bé veure'ls d'una tirada. Jo els vaig veure de dos tirades en dos dies, perquè pensa que si els mires seguits amb un parell d'hores llargues, quasi 3, tens la sèrie finiquitada.
Sí.
I, per cert, si us ha agradat, si l'heu vist o si la veieu i us agrada, que sapigueu que Netflix ja ha confirmat una segona temporada.
Doncs a veure si mata aquest bitxo més gran o no l'acaba matant. És un humor negre, molt, però que molt divertit, perquè a mi m'agrada molt. I trobo una recomanació de sèrie molt interessant. The End of the Fucking World, Rubén Miró, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos amb la recomanació de sèries aquí al cine. Fins la setmana que ve, t'esperem.
Fins la setmana que ve. Working all day with my hands on fire, that's what I've gotta do. Wanna get to touch you. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Walking all day with my heart on fire, that's what I've gotta do. Falling in love with you. Murder me, make me happy, talk to me. It's so crappy, ignore me. Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.